Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. El Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua signen el conveni de col·laboració per iniciar el Pla de Restitució Territorial de l'Ebre, que garantirà la seguretat d'abastament d'aigua a 71 municipis en l'hipotètic cas d'accident en les tasques de neteja de l'embassament de Flix. Un conveni que han qualificat d'històric per al Priorat. La setmana ens ha deixat també altres titulars. Artur Mas s'entrevista amb representants d'entitats i sectors empresarials del Priorat i afirma que la seva intenció és escoltar-los per ser conscient de la realitat del territori i poder donar solucions. El Consell Comarcal del Priorat aprova la modificació del catàleg de llocs de treball. Josep Antoni Robles, president de l'ENS, espera que reduir la plantilla del Consell de 47 a 43 treballadors afectin mínimament la qualitat dels serveis i l'atenció als ciutadans. I avui entrevistem Toni Orensans, que ens presenta el seu últim llibre, El Falsari, en el que recull històries de Falset i el Priorat, en les que és difícil discernir què hi ha de veritat i què hi ha de fals. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Manuel Hernández, van signar ahir el conveni per dur a terme el Pla de Restitució Territorial de l'Ebre. L'objectiu del pla és el subministrament d'aigua potable a 71 municipis del Priorat, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, en l'hipotètic cas d'accident en les tasques de neteja de l'embassament de Flix. No obstant, també permetrà solucionar els problemes en l'abastament d'aigua, ja sigui per quantitat o qualitat, que presenten alguns dels municipis de la nostra comarca. Per aquest motiu, tant el secretari d'Estat de Medi Rural, el secretari general de Medi Ambient, Eduard Pellejà, com les autoritats locals, van destacar la importància del pla que es va presentar ahir al Consell Comarcal. Josep Puigeu va subratllar el fet que amb aquest projecte es saldarà un problema endèmic.
La gent de Confederació, la gent de l'Agència Catalana de l'Aigua, els tècnics, jo sé que no s'ho creien. Sé que no s'ho creien, perquè de tan a prop i tan fàcil semblava impossible. Que estem en una de les comarques de la Conca de l'Ebre, que pateixi les sequeres més absolutes, que pateixi les solucions d'abastament més impossibles, que encara tingui pobles que haguem de tirar de pous de sequera i de cisternes, que tinguem problemes de contaminació i de qualitat d'aigua. Al segle XXI era un greuge que quan fem una obra de l'envergadura del Pla Integral del Delta de l'Ebre i de la descontaminació de Flix, com quan fem un pantano, com quan fem una desaladora, com quan fem qualsevol gran infraestructura, no tingui un element de compensació, de restitució territorial, era una vergonya.
En total es destinaran 12 milions d'euros que serviran per resoldre d'una manera gairebé definitiva la problemàtica amb el subministrament d'aigua de boca que històricament arrosseguen els pobles del Priorat. Artur Mas, cap de llista de CiU a la presidència de la Generalitat, va inaugurar ahir a Falset el local comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya. El secretari general de Convergència va aprofitar la seva visita per entrevistar-se amb representants d'entitats i sectors empresarials del Priorat, amb l'objectiu d'escoltar-los per ser conscient de la realitat del territori i poder donar solucions.
Del que es tracta és d'escoltar la gent, de fer-nos càrrec dels problemes que hi ha, de compartir idees i després d'explicar a nosaltres també quines solucions doncs veiem a tot plegat. Ja sabeu que nosaltres ens hem fet el propòsit de fer una campanya electoral aquest any que sigui molt positiva, molt cridant a la il·lusió, molt d'explicació del nostre projecte, poc parlar del tripartit i sobretot parlar molt de Catalunya.
En referència a les properes eleccions al Parlament, el candidat de Convergència creu que poden ser un pas endavant per obtenir un bon resultat en les eleccions locals, però en cap cas no és un pas definitiu.
O sigui, les eleccions a Convergència i Unió li van bé en el Parlament de Catalunya per governar la Generalitat, això és un pas endavant, però no és un pas definitiu de cara a les eleccions locals, que són l'any següent, l'any 2011. No? És a dir, si nosaltres guanyem i guanyem bé, hi ha un govern de Convergència i Unió a Catalunya, millor que millor, perquè vulguis que no, això crea un ambient al voltant de la nostra formació política, doncs d'il·lusió, d'entusiasme, de que les coses van bé, etc, etc, no? Però si guanyem a la Generalitat, això no és garantia que després guanyarem a tot arreu. Vol dir que la feina s'ha de fer igualment, que no es pot pensar guanyarem a la Generalitat i a partir d'aquí ja ho tenim tot resolt. No, no.
El ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar per unanimitat la modificació del catàleg de llocs de treball de l'ENS. Suposarà la supressió de 4 llocs de treball, amb la qual cosa el Consell passarà dels 47 als 43 treballadors. L'ENS comarcal justifica aquesta modificació en la necessitat d'ajustar la disponibilitat pressupostària a les seves necessitats. El president del Consell, Josep Antoni Robles, assegurava que s'intentarà que la mesura afecti mínimament la qualitat dels serveis i l'atenció als ciutadans.
Intentarem que no afecti molt. Home, la veritat és que si tu fas una reestructuració i prescindeixes d'un lloc de treball, el servei que estàvem oferint ara al 100% no el podrem oferir. Intentarem oferir-lo al 100% però en més temps.
En el mateix sentit s'expressava Francesc Piqué, portaveu dels independents pel Priorat, que esperava, a més, que amb la recuperació de l'economia es puguin recuperar també els llocs de treball.
Penso que ha d'afectar en principi, perquè si no afectés seria una cosa molt dura que hi haguessin 4 o 5 treballadors menys i no afectés. El que passa que si el problema que hi ha al Consell és a nivell pressupostari, doncs esperem que quan la cosa torni a funcionar una miqueta més bé, aquests llocs de treball se tornin a ocupar.
El Consell xifra en 88.000 euros l'estalvi que suposarà aquesta mesura. En el mateix ple, el Consell Comarcal del Priorat va aprovar també la seva adhesió al Consorci per a la Protecció i Gestió de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. L'adhesió del Consell ve motivada per la voluntat de donar suport institucional al Consorci i formalitzar la col·laboració que el Consell ha efectuat en els darrers 3 anys. Escoltem Joan Carles García, vicepresident del Consell Comarcal i conseller de Medi Ambient.
Entenem que és una iniciativa doncs, que estan treballant molt bé amb el suport del Departament de Medi Ambient i bueno, el que estan és coordinant tot el que és la promoció turística de la zona de la Serra de Llaveria i també el que és el tema de les intervencions en prevenció d'incendis, no? A través de coordinar les diferents inversions que es fan a través de les ADFs. I després, per segon lloc, donar un caràcter formal a la col·laboració que nosaltres ja tenim, que portem fent durant 3 anys doncs, amb tema de recuperació de camins històrics, amb el tema de promoció turística i amb un tema que crec que és molt important, que des del Consorci s'ha creat una empresa de reinserció sociolaboral. Però, bueno, nosaltres tenim tota una sèrie de camins a recuperar i com que aquesta empresa està especialitzada en treballs forestals, doncs, bueno, la tindrem molt en compte a l'hora de realitzar aquestes intervencions al territori.
Recordem que, a nivell comarcal, els municipis de Marçà, Capçanes i la Torre de Fontaubella són membres ja d'aquest consorci. Unió de Pagesos denuncia el desajust entre els preus fixats en fruita seca per la Llotja de Reus i les cotitzacions internacionals. Pel sindicat, continua la manca de transparència que va motivar la seva sortida de la taula de preus de l'avellana d'aquesta llotja. Unió de Pagesos afirma que, en el cas de l'avellana, el preu fixat per la Llotja de Reus és de prop de 3,5 euros el quilo de gra, al que cal sumar uns 30 cèntims en concepte de transport, mentre que el valor mitjà de l'avellana d'exportació turca és de 4,70 euros al port de destí, és a dir, una diferència de gairebé 1 euro. El sindicat assenyala que aquestes diferències s'observen també en les llotges d'Itàlia i en les indústries del nord d'Europa, on són més alts i on, a més, han mostrat increments progressius des de començaments de 2010. Segons publicava el diari El Punt en la seva edició de dilluns, la societat Blausitània vol invertir prop de 7 milions d'euros a Mas d'en Siurana, a Falset, per construir-hi un hotel de luxe. D'acord amb aquesta informació, el complex gaudiria d'una 40ena d'habitacions i de múltiples serveis, com ara un centre termal. La intenció dels promotors és obtenir unes instal·lacions amb harmonia amb l'entorn natural, amb la vinya com a element integrador. Amb tot, perquè el projecte prosperi, cal descatalogar el mas com a bé cultural d'interès local, acord aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament de Falset el passat 1 de març. L'Espai d'Informació Ambiental de Reus va acollir aquest dimarts la presentació de la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant, que aquest 2010 compleix la seva 7ª edició. Un any més, el parc continua amb el cicle d'excursions guiades i gratuïtes per la serra, excursions que s'iniciaran aquest diumenge 21 de març. A banda d'això, també s'han donat a conèixer la resta d'activitats programades per aquesta primavera-estiu. Es tracta de les sortides naturalístiques, la diada del parc a l'escola, el curs d'introducció a la ornitologia, la nit catalana dels ratpenats les activitats divulgatives que es duen a terme des de l'equip de gestió del parc i també la diada Gaudeix del Parc en Família, aquest cop a la Vilella Alta. Txell Omella, coordinadora general de la campanya, avança algunes propostes de la present edició.
Doncs aquest any mantenim tota la diversitat de sortides que ja fèiem els altres anys, entre les, ja havia tot el de senderisme interpretatiu, tot el cicle de coves, sortides tallers, excursions nocturnes. També el que s'introdueix una mica i se li dona més pes és el fet de les activitats divulgatives. Una mica el que volen és donar a conèixer les línies d'actuació del parc, que es duen a terme des de l'equip de gestió, com per exemple activitats relacionades amb la pesca, amb la introducció de la tortuga, amb les orquídies. I llavors també en el cas de les activitats naturalístiques, doncs aquest any s'introdueix tota una sèrie d'activitats relacionades amb les roques, sota el títol Roques que ens parlen. I també en el cas de la sortida d'estaller, doncs aquest any se'n fa una eixida més espiritual, per alguna manera, tenint en compte que Montsant doncs, és una serra de tradició eremítica des d'antic.
En l'edició del 2009, la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant va atreure més de 800 persones, mentre que unes 1.500 van participar en la diada Gaudeix del Parc en Família. El darrer dissabte, Adolf Pellejà, regidor de Serveis Municipals i Camins de Falset, declarava que la contractació d'operaris externs per fer front a la nevada del passat gener ascendia a més de 20.000 euros. L'Ajuntament de Falset espera poder recuperar ara aquest import, desvelat en el transcurs del programa L'Hora del Vermut d'aquesta casa. Escoltem Adolf Pellejà.
Bé, en un principi van sol·licitar al grup parlamentari de CiU que fes la petició al Parlament per a que s'establissin una línia d'ajuts arrel de les nevades que van haver al Priorat. Coincidint amb la nevada que va haver ara a Girona, doncs sembla ser que el Parlament ja ha posat fil a l'agulla i abans d'ahir, el dilluns, va establir una línia d'ajuts que no sabem ben bé encara en què es concreten, ho hem d'estudiar, però està clar que ens hi voldrem acollir. Al marge d'això, sabem també que des de la delegació del Govern Central estan posant fil a l'agulla també per a donar aquests ajuts i des de la Diputació també estem mirant si podem obtenir alguna mena d'ajut. No només per a recuperar la despesa de la nevada, sinó també per a començar la neteja del que són els boscos de tota la destrossa que ha fet aquesta tempesta.
El regidor de l'Ajuntament de Falset ha manifestat també que treballen en la redacció d'un protocol d'actuació per poder afrontar situacions similars a les viscudes a principis d'aquest any.
Tot i estar contents del resultat o de la reacció que es va tenir davant de la nevada, plantejar la necessitat de redactar un protocol precisament per a que generacions venideres puguin tenir unes pautes que no obeixin a la improvisació tal com vam haver d'obeir nosaltres. Pretenem, o sigui, aquelles accions que vam dur a terme, plasmar-les sobre el paper i també un dels objectius principals que té aquest protocol és evitar fer les despeses excessives optimitzant el que són doncs, les actuacions a seguir.
La vaga convocada pels principals sindicats de mestres i professors aquest dimecres va ser una de les menys seguides dels darrers anys i en el cas del Priorat va tenir un seguiment desigual. Mentre que a l'escola Antoni Vilanova va ser secundada per un 22% dels docents o a l'IES Priorat per un 40%, a l'escola de Cornudella del Montsant el seguiment va ser completament nul. Tot i no haver anat a la vaga, molts docents, com en el cas de Falset, sí van manifestar el seu desacord amb la política educativa del Departament d'Educació. La setmana passada ja us avançàvem l'arribada a les llibreries de l'últim títol de Toni Arensans, El Falsari. Teníem ganes que ens visités i poder parlar amb ell d'aquest llibre i també d'altres cosetes. I avui tenim el gust de poder-ho fer. Segurament, després de xerrar amb ell, tornarem a tenir ganes, però en aquest cas, d'anar a les llibreries a buscar un exemplar del Falsari. Bon dia, Toni, gràcies per haver vingut.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Fes-nos 5 cèntims de què trobarà la gent en aquest llibre.
Són històries, diguéssim, de poble, perquè ens entenguem. Són històries de món rural, d'aquestes que en aquest cas sí que tenen Falset, tot i que n'hi ha alguna que passa a Porrera o Marçà, Falset com a escenari, però que en bona mesura jo crec que són històries d'aquestes de poble que s'expliquen, que tenen cosines a qualsevol lloc, és a dir, a qualsevol lloc, no només del Priorat, sinó que possiblement hi ha històries semblants que s'expliquen a l'Ametlla de Mar o que s'expliquen a segons quin poble d'Itàlia o de Grècia. No? I en principi el que es trobarà la gent de Falset és que moltes de les històries naturalment li sonaran, tot i que jo m'hagi permès la llicència de jugar.
Vens d'escriure l'Òmnibus de la Mort, ara et toca el Falsari. Hi ha tanta distància com sembla entre un llibre i l'altre?
Sí, jo crec que sí que hi ha distància. A veure, hi ha distància... El punt en comú és que el punt de partida de l'un i l'altre són històries pròximes. Són històries que t'explica algú a la cantonada i en el cas de l'Òmnibus de la Mort algú te parla d'un tal Fresquet i la història de l'autobús i m'empatxo de veritat mirant què hi havia de cert, què hi havia, qui era la Brigada de la Mort, etc etc. I en aquest cas són històries orals que en molts casos sents explicar o que has sentit explicar tota la vida i en aquest cas no m'importa tant o no m'importa gens si són veritat o mentida, sinó que el que decideixo és jugar. És a dir, per tant, l'Òmnibus de la Mort és un exercici, diguéssim, de periodisme i el falsari és un exercici de ficció, tot i que jugant amb la realitat pròxima i que fa que en un determinat moment la gent pugui dubtar, com dubto jo, de què hi ha de veritat o mentida.
Sobre això que comentaves ara, la qüestió local és ben present a tots dos llibres. Tu creus que això és perquè costa sortir-ne d'aquesta qüestió local o perquè també a vegades cal reivindicar-la?
A veure, suposo que una mica de les dues coses, no? És a dir, perquè costa sortir-ne, però també perquè jo crec que les bones històries estan a tot arreu. És a dir, al cap i a la fi, jo si alguna cosa sóc, és un periodista que ha fet periodisme de proximitat, periodisme local, sigui en el cas de Falset o sigui fora de Falset. Sempre he treballat en petites comunitats. I sí que tinc clar que hi ha bones històries a tot arreu. Al poble més petit del món hi ha personatges, hi ha històries que poden ser universals i que poden agradar a qualsevol persona del món que hi pot trobar alguna cosa i s'hi pot sentir identificat. No? Al cap i a la fi, segons quines històries de Manhattan, no deixarien de ser localíssimes, si no és que darrere hi ha un bon escriptor o hi ha una indústria cultural que et fa que nosaltres nos identifiquem. No? I penso jo que si amb la pel·lícula Smoke o la novel·la Smoke del Paul Auster passa un estanc. No sé, clar, és un estanc de Nova York i que té un estanc de Nova York que no tingui un estanc de Falset, no? És a dir, que hi ha, doncs darrere hi ha un bon escriptor o hi ha algú que detecta una bona història i la posa en escena, no? Per tant, a mi m'agrada treballar amb les històries pròximes, perquè per mi no té sentit que jo expliqui històries de la Diagonal de Barcelona, a mi em costa, no? I trobo més lògic i més natural i em sento més còmode explicant històries que em són a prop, en aquest cas al meu poble.
I aquesta proximitat que comentaves ara, també l'has intentat buscar amb el llenguatge que utilitzes al falsari.
Sí, en el fons he fet un exercici d'intentar escriure com parlem aquí. És a dir, el llibre jo escric naltros, feien els los, i parlo d'homes i de jovens, i ho escric. I en certa mesura ho faig perquè el llibre no deixa de ser deutor de la tradició oral, local, és a dir... Possiblement aquest llibre no existiria si no hagués sentit jo explicar ja algunes de les històries que hi ha al llibre, a partir de les quals, insisteixo, jugo, em permeto jugar, em permeto inventar personatges, me permeto canviar el final si m'interessa, però en principi quasi totes les històries tenen com a punt de partida que jo he sentit explicar alguna cosa relacionada o semblant. A partir d'aquí entenia que no tenia sentit que escrivís com escrius a la premsa, no? És a dir, creia que el lògic era escriure com parlem aquí.
Abans de començar a escriure el falsari, suposo que tu ja devies tenir en ment algunes històries per voler explicar, sí o sí.
Sí, hi ha històries de que hi ha el llibre que possiblement jo fa 20 anys que explico en sopars, perquè ens entenguem. És a dir, hi ha algunes històries que al final... Jo crec que la literatura té molt més d'oral. La literatura era oral tradicionalment, no? És a dir, la gent s'explicava història i s'ha continuat explicant històries. En aquest cas pugen al paper, però són històries en bona mesura molt directes i molt d'història oral. I per això hi ha algunes històries que ara aquests dies algú em pregunta, però aquesta història és veritat? I és que clar, arriba un moment que no ho sé. Perquè, per exemple, quan s'expliquen històries d'aquestes, que aquí Falset van tallar la mula per treure-la perquè se'ls havia mort als baixos i tal, jo l'he sentit explicar ja tantes vegades i en versions diferents, i jo ja l'he explicat posant a vegades salsa, sopars, que jo crec que ja és impossible a qualsevol del poble saber exactament com va anar aquella història, i així com tantes històries de les que s'expliquen. No? Moltes vegades nos expliquem des de fa 100 anys una història determinada i resulta que si poguessis anar a la font original o veure el que va passar, possiblement no s'assembli en res. I això forma part de la nostra realitat, no? I forma part del que nosaltres a nivell a un poble o a qualsevol poble consideres veritat. Sí, això va passar, però aquest va passar, clar, si a vegades una història que comença avui, d'aquí dos dies ja s'explica diferent, que no hem d'esperar d'una història que s'explica igual des de fa 100 anys o 50, no? És a dir, doncs que possiblement, si poguessis mirar, no s'assemblaria en res. I llavors dius, bueno, és mentida, és veritat. I no ho sé, i en aquest cas ni m'importa. És a dir, en aquest cas el que m'importa és que sigui una història que funcioni, que a la gent li pugui agradar i que ja està, no?
Estaràs d'acord amb mi que segurament t'han degut quedar moltes històries per explicar a l'hora de fer la tria per aquest llibre. Podem esperar un falsari 2, una tercera part...
A veure, n'hi ha moltes i no és una cosa, diguéssim, que vegi jo, no? És el que tu dius, és que ho veu tothom. Els pobles estan plens d'històries bones, no? I de personatges boníssims. El que passa és que moltes vegades hem tingut aquesta sensació de que la literatura bona passava a les ciutats i passava als llocs grans, no? I n'hi ha moltíssimes d'històries. De fet, ne tinc esbossades moltíssimes més, apuntades en alguns casos només, però que sí, o sigui, a veure, possiblement aquest sigui un dels projectes que a mi em faria gràcia anar fent sempre, no? Perquè realment és això, és a dir, ara em comencessis a dir, oh, més històries i tal, i és que ara sobre la marxa te'n podria dir 10 que hi podrien ser i que no he fet entrar, no? Però ja et dic, no és una qüestió de dir, oh, quina imaginació que tens, no, és que realment els pobles jo crec que escoltant... És a dir, podries arribar a tindre bones històries i podries arribar a fer periodisme de la casa del veí, no? És que és veritat, al final passen coses interessants a tot arreu, no? I n'hi ha, bueno, jo, Falset, i jo crec que tot arreu és igual, eh? És un pou d'històries. I possiblement si hi hagués un Jesús Moncada, l'autor de o sigui, el novel·lista de Mequinensa, el de Camí de Sirga, un Jesús Moncada podria... podria estar, a cada poble podria tindre el seu propi Jesús Moncada si sabéssim escriure com aquell home escrivia.
Has escrit en llibres divulgatius, has escrit monòlegs per ser interpretats, ara recopiles històries, has fet un assaig històric. Què podem esperar a partir d'ara?
No ho sé, jo al final aquesta pregunta me l'he fet jo a vegades, no? De dir, hosti, que dispers que ets, no? És de dir... Ets periodista o què ets? Perquè a vegades dius... A veure, jo he arribat a la conclusió que jo sóc periodista d'històries. A mi m'interessen més les històries que el que avui dia considerem les notícies. És a dir, a mi m'interessa més una història d'un personatge anònim que una roda de premsa d'un ajuntament, en el meu cas. El que més me fa disfrutar és aquestes històries humanes, diguéssim, més de societat, més la crònica social i tot això. En el fons, al final jo arribo a la conclusió que gairebé per mi tot és el mateix, és a dir, detectes una bona història, que en el meu cas sempre és partint de la realitat o partint d'algun fet que es dona històric o algun fet que dius és interessant, el monòleg que vaig fer està basat en un botxí, que per cert és un dels personatges del falsari, que deien que sortia a una taverna del Paral·lel, bueno, no, que deien que sortia a una taverna del Paral·lel a explicar el seu ofici, no? Doncs el monòleg és una recreació de com devia ser un botxí de finals del segle XIX fent una defensa de l'ofici de botxí. És a dir, sempre és detectar històries de la realitat que consideres que són bones, i algunes vegades, pel que sigui, els hi dones forma d'article periodístic, algunes vegades el cos et demana fer un monòleg, o en altres casos dius, escolta, jo aquí no em posaré a fila prim que hi ha de veritat o mentida, i em fas un relat, no? Però en el fons, jo crec que el que sí tinc necessitat i m'agrada en certa mesura és explicar històries. Diries, oh, és com un cuentista. Bueno, pues possiblement el fet de periodista, de cuentista i tot, és que tot és parent, no? És aquesta espècie de necessitat d'explicar-nos històries que tenim els humans, que ens anem explicant coses, no? I possiblement això és una necessitat tan primària com possiblement com menjar o respirar, no? És a dir, possiblement explicar-nos històries és una de les coses que ens fa humans.
Tens data ja per presentar el llibre aquí a Falset?
Sí, 9 d'abril. 9 d'abril a la biblioteca, a les 8 del vespre, i sí... Passa és que en paral·lel, la setmana que ve, 24 de març, dimecres, presento a Tarragona, llavors he de fer Reus, Tortosa, Cambrils, i estic pendent de data de Barcelona.
Doncs gràcies, Toni, per haver vingut, que tinguis tanta o més sort com vas tenir amb l'Òmnibus de la Mort, i que no facis esperar en aquest degoteig d'obres, perquè ja saps que tens molta parròquia aquí a Falset. Gràcies de nou, Toni.
Gràcies a vosaltres.
Donem pas als titulars esportius amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu juga aquesta tarda. Serà a les 6 de la tarda a la capital del Baix Camp, a Reus, on visita el terreny de la Unió Astorga, un equip que ja ho ha fet tot aquesta temporada i es troba al ben mig de la classificació del grup segon de la segona territorial. Tres quartes parts del mateix del Falset Esportiu, que gairebé a manca de 10 jornades perquè s'abaixi el teló de la segona territorial, també ja ho ha fet tot aquesta temporada. A la Unió Astorga Falset Esportiu d'aquesta tarda de dissabte d'avui a les 6 de la tarda a la capital del Baix Camp és un partit més que li queda al Falset Esportiu de cara a conquerir algun altre punt i poder pujar llocs a la taula classificatòria. Un grup més avall, el Porrera Unió Esportiva, malauradament perdia el passat cap de setmana, tornava a perdre per 6-2 front l'equip de l'Almoster. Juga demà diumenge a partir de les 5 de la tarda al seu camp d'esports on rep l'equip del Montbrió, un Porrera Unió Esportiva que malauradament s'arrossega al penúltim lloc de la classificació del grup 23è de tercera territorial. Porrera Montbrió, demà a les 5 de la tarda hi ha Porrera, el camp municipal d'esports de Porrera. El que sí tornarà a la competició serà el Pradell Futbol Sala, que va ajornar l'encontre el passat cap de setmana front al Tortosa i jugarà a casa dintre d'una estona a les 5 de la tarda al pavelló d'esports de Falset, on rep l'equip del Baix Futsal. Un partit important pel Pradell Futbol Sala, que es belluga al ben mig de la classificació amb 23 punts, els desets classificats de la preferent catalana. El Baix Futsal també ho ha fet tota aquesta temporada, ja no té opcions de poder pujar de categoria, ni molt menys ni perill per poder baixar de categoria. Pradell Futbol Sala, Baix Futsal, a les 5 de la tarda i al pavelló d'esports de Falset. El que va començar amb mal peu és el Futbol Club Cabassers de Futbol Sala. Va començar el playoff d'ascens el passat cap de setmana, on perdia per 7-2 a la pista de l'equip del Despertaferro de Reus. Un partit que va acabar doncs amb una derrota que fa que el Futbol Club Cabassers no tingui cap punt fins al moment d'aquest playoff d'ascens a la primera territorial. Tornarà a jugar, això sí, aquesta tarda de dissabte, avui dissabte, a la seva pista poliesportiva, on rep l'equip del Callà, un partit important per poder començar a sumar punts pel Futbol Club Cabassers. Per cert, el Callà és el líder d'aquesta segona divisió d'aquest playoff d'ascens a la primera territorial. Cabassers, el Callà, avui, aquesta tarda, a les 4 de la tarda i a la pista poliesportiva de Cabassers. Fins aquí doncs els esports a l'informatiu. Ens retrobarem dintre d'una estona, a les 2 del migdia, els esports aquí a Ràdio Falset. Serà fins aleshores, serà fins aquí una estona. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Temps ara per a la previsió meteorològica de l'Enric Massa.
Acabem una setmana en què s'ha caracteritzat per la recuperació de les temperatures després de les fortes glaçades de la setmana anterior. Una situació que en el que queda setmana ja es mantindrà en quant a unes temperatures molt més templades, però amb la inestabilització del temps, donat que sistemes frontals procedents de l'Atlàntic ens estaran travessant. Una ha passat durant les darreres 24 hores i l'altra ens passarà demà diumenge, provocant també plugims i algunes pluges de poca importància. Pel que fa a les temperatures, no tindran massa variacions, és a dir, continuaran relativament suaus dintre del que cap, donat que tampoc tindrem massa sol, però no tindrem ni glaçades ni temperatures doncs, tan fredes com hi hem tingut dies anteriors. Situació doncs, un tant inestable, amb possibilitat d'algunes pluges de forma transitòria, i pel dilluns aquesta situació ja es mantindria més agradable, el cel s'aclarirà i tindrà tendència a recuperar doncs, l'ambient primaveral que havíem tingut últimament. I en quant a efemèrides, hem de destacar que té el dia com avui, però de l'any 1993, un gran temporal de vent i neu afectava el nord d'Espanya, provocant que 100 pobles quedessin completament aïllats.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. L'actualitat torna dimarts a Ràdio Falset. Us hem acompanyat Jordi Saldavilla en l'apartat tècnic i Alfonso Reig en l'edició i la locució. Que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.